Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit, a partir d'ara, tu jugues! No tinc clar quantes vegades he intentat convèncer-vos que tornem a la normalitat. Segurament, al principi de temporada, quan les lligues van arrencar, ho vaig provar. Quan les van aturar, però l'hoquei va tirar endavant, també. I cada vegada que hi ha hagut petits canvis, hem provat de seguir apretant en aquesta direcció. Avui ho tornaré a fer. Sabeu què? Aquest cap de setmana hi ha hagut no un no, no dos no, tres... Tres partits d'hoquei, amb Toba inclosa d'Alcaldes, i dissabte que ve torna al futbol. Són o no són bones notícies? Però va, avui deixarem de banda el segon ajornament consecutiu del partit del primer equip d'hoquei, perquè la notícia grossa ve ara mateix. Dissabte, el partit entre el Sant Feliu i l'Espanyol, a part de poder-se seguir per Ona Codinenca, atenció, esteu a punt, hi podrà haver públic. És o no una bona notícia? D'entrada sí, per mi molt. Partit en públic, festa, relax. Però la pregunta és, estem a punt? Temps tindrem per valorar-ho? De moment, gaudim-ho. Em seny, però gaudim-ho. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 15 de març del 2021, són les 8 i 2 minuts del vespre i ens hi posem en una nova edició del Tu Jugues carregada de bones, vaja, d'immillorables notícies pels que ens agrada l'esport, perquè podem tornar a parlar d'esport a punta pala. Hòstia, torna la competició. Cap de setmana ja amb 3 partits del Sant Feliu, d'hoquei. Cap de setmana que ve torna el futbol. I com us dèiem a l'editorial, torna el públic al pavelló. Vaja, no podem estar més contents. Aquí a l'estudi d'Ona Codinenca, que m'acompanyarà aquesta nit, perquè és que vull saludar-lo ara ja, perquè així podem comentar la jugada. Àlex Mir, bona nit.
Bona nit, què tal, com anem?
Com ho veus?
Pues molt bé, la veritat és que molt content de la notícia, perquè al final és el que tu deies, no? És intentar tornar a la normalitat. Si estem preparats o no, jo penso que haurem de tirar molt de sentit comú, haurem de tirar molt de que la gent doncs, segueixi les mesures i els protocols que s'establiran al pavelló perquè pugui haver-hi públic. I si la gent fa cas, si la gent és responsable i si la gent doncs, segueix una mica les normes i de seguretat que hi han d'haver-hi, no té per què passar res. La gent el que passa que té que tenir molt clar per on entrarà, per on sortirà, utilitzar sempre la mascareta, les distàncies de seguretat. Al final són coses molt fàcils, és un preu, jo penso que molt barat, per poder gaudir una altra vegada de l'esport en directe.
A la peixera, avui ens saltem l'ordre habitual perquè hi ha hagut debat abans de començar el programa i ja el posem sobre la taula. Pau Ibars, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé.
Com ho veus? Tu, quan jo ho explicava amb exultació, no eres tan...
Jo, d'entrada, imagina't si estava jo empanat o estava acostumat a que no hi havia esport, que no vaig finir la Lliga Tu Jugues aquesta setmana, per tant, una disculpa d'entrada als altres Tu Jugaires. Dic que ja està feta la aquesta setmana, per tant, hi ha 4 partits ja que podeu apostar. Jo penso...
Para. 4 partits a la Lliga Tu Jugues, és que tinc hasta la pell.
Bueno, feia això, 4... Perquè el segon futbol juga o hi ha segon futbol o...
És una bona pregunta, ja ho sabrem. Ja ho sabrem, eh? Si hi ha segon equip.
De moment hi ha 4 confirmats. Això de l'obertura, jo sóc una mica així. O sigui, jo m'esperaria, o sigui, jo estic molt... Vull dir, ja està bé que cobrin esport i competicions de menys de 16 anys, això és estupendo, però si fem aquest pas, no, jo el tema del públic encara l'aguantaria una mica més.
Que, de fet, jo m'he tirat a la piscina amb lo de... No m'he tirat a la piscina, ho sé del cert que l'hoquei es veurà en públic, però és que el Procicat diu que a l'aire lliure l'aforament pot ser del 50%.
De fet, el futbol, en principi, si no hi ha res de nou, al moment que s'inici, que S'ha de veure si es pot iniciar aquesta setmana i pot haver-hi un 50% de l'aforament, que ja és amb les dues jornades que hi van haver-hi
al principi,
ja hi va haver aquest aforament limitat, separat dintre de la grada per diferents seccions i tal, però ja hi podia haver públic.
Hòstia. Quina manera de començar el dilluns Carai, d'aquesta manera, amb bones notícies, ja tocava. Avui no tenim ni l'Aleix ni el Gerard, perquè els tenim, bueno, un enfeinat i l'altre enfeinat també, i ja la setmana que ve els tornarem a tenir aquí, perquè l'Aleix va tornar a competir amb billar, i ens ho vol explicar també les sensacions que va tenir al tornar a la pista. Avui, parlant de tornar, parlarem a partir de 2:15 amb la Berta Busquets, aproximadament, amb la Berta Busquets, no aproximadament, no, amb la Berta Busquets, això segur.
Trata d'arrencar-la.
Perdó, és dilluns. Perquè ens expliqui com va viure el retorn a les pistes aquest cap de setmana del femení, derrota pel femení, però almenys podrem parlar amb la Berta després de tants mesos sense jugar, a veure com ho va viure. I Àlex, aquesta setmana, aquest cap de setmana vam registrar una entrevista amb les germanes Sancho.
Sí, efectivament. Bueno, jo, si et sembla, i ho podríem enllaçar ja.
Va.
Fem el protagonista del dia. Vinga, fem un salt avui de secció i comencem el protagonista del dia, que no poden ser unes altres que les bessones Sancho. Perquè internament aquesta setmana ens hem mig inventat una secció que es podria dir què se n'ha fet de... I no sé si aquest és el nom més adequat, ni tan sols si acabarà sent una secció, però el que és cert és que hi ha molts esportistes codinencs que formen part del nostre imaginari i que fa molt temps que no en sabem res. I aquesta setmana hem volgut saber què se n'ha fet de les bessones Sancho, acostumats a veure com lluitaven pels podis de les curses locals i com competien amb el Futbol Club Barcelona a la secció d'atletisme. I ens fa molta il·lusió avui haver començat amb elles, perquè, nois, al·lucinareu de la maduresa i sentit comú que hi posen aquestes joves esportistes. No us ho perdeu, perquè avui sabem que què se n'ha fet de les bessones Sancho?
Set minuts passen de les 8 del vespre, sintonia de resultats. I avui només tenim dos resultats d'hoquei. Àlex, segona catalana.
Sant Feliu 7, Caldes 1.
I segona catalana femení.
Girona 6, Sant Feliu 1.
Doncs això, amb els resultats repassats, amb la disculpa o amb el disclaimer del Pau de la Lliga Tu Jugues fet, jo crec que, Àlex, podem encarar ja l'entrevista amb les germanes Sancho.
Sí, ho dèiem en el protagonista del dia, pues que al final hi ha molts esportistes codinencs que ostres, estem durant una època molt acostumats a que estiguin presents a les nostres vides esportives, i de cop i volta, pues, per algun motiu, perquè les seves vides doncs, canvien de trajectòria, perquè els seus aconteixements professionals els porten per altres llocs, doncs els hi com perdem la pista, no? I al final, doncs, les bessones Sancho venien a ser un exemple d'aquesta situació, no?
I nosaltres aquest dissabte vam tenir la sort de poder-les entrevistar a les dues de cop. Va ser una estona molt, molt relaxada amb l'Àlex. Realment ens vam plantejar contestar-nos a nosaltres mateixos la pregunta de què se n'ha fet de la germana Sancho, i aquest n'és el resultat. Seguint amb la dinàmica d'aquestes últimes setmanes, avui hem volgut parlar amb dues esportistes que, i ara veureu que la relació amb el Tu Jugues ve de lluny, fa temps que seguim i que, evidentment, doncs, si les estem recuperant en aquest espai és perquè en les últimes temporades els hi havíem perdut la pista. Estem parlant de la Judit Sancho i de la Vanessa Sancho, atletes les dues, que ens acompanyen aquesta tarda al Tu Jugues. Bona tarda, com esteu?
Hola, bon dia.
Estàvem repassant l'arxiu, és a dir, el mail del Tu Jugues, i hem descobert, i elles reien perquè ho estàvem comentant a fora d'antena, que la Judit havia sigut finalista del Tu Jugaire de l'any 2007. Ha plogut, Judit?
Sí, bastant, han passat molts anys. Jo, de fet, ni me n'en recordava.
Clar, 2007, és que fa 14 anys, això, mare de Déu. Quina edat teniu ara?
29.
Es pot preguntar, 29, eh?
29.
Àlex, tu que les veus, estan iguales que estaven fa una pila d'anys, eh?
Pues sí, la veritat és que bé, nosaltres teníem el record molt fresc de les curses de Festa Major, que sempre estaven en els llocs capdavanters, alguna Sant Miquel Experience, i és el que deies, Ton, pues, al final passen els anys, passen molt ràpids, i moltes vegades perdem la pista tots aquests esportistes locals que han estat tan i tan vinculats amb l'esport, i aquest doncs no era una excepció, i avui ens feia molta il·lusió doncs poder saber una mica què era de les seves vides, si seguien vinculades al món de l'esport, i una mica com els anava tot, i bé, la seva trajectòria en aquests darrers anys.
Noies, per on passeu? Seguiu en esport de competició les dues?
Doncs jo sí que, bueno, segueixo amb l'esport, però en aquest cas no amb l'atletisme. L'atletisme l'he deixat no de banda, però sí com a mode de desconnexió, perquè surto a córrer i sempre sortiré a córrer, però les lesions m'impedeixen fer entrenaments d'alta qualitat, per tant vaig buscar una manera diferent de poder seguir fent esport a diari, i l'alternativa ha sigut la bicicleta, tant de muntanya com de carretera.
Però sí, sí. Amb competició, eh?
Bueno, amb competició, faig alguna competició amb la bici de muntanya, sobretot, però són coses bastant amateurs. Normalment competeixo, però amb la meva parella, que solem fer duo mixta.
Ah, molt bé. I la Vanessa? Sí, sí.
Bueno, en el meu cas, sí, segueixo corrent, no en el nivell de competició d'abans, però sí que forma part de la meva vida, i segueixo competint, però competint a nivell més popular, vale? Més curses tipus la Sant Miquel Experience, i actualment, bueno, estic en un període una mica diferent de la meva vida, perquè tot i que segueixo activa i segueixo fent esport, però estic embarassada i, per tant, el que és esport d'alt nivell, ja no, en aquesta etapa no hi té cabuda.
Un salt ja de generació, eh, Àlex? Ja afegim aquí una segona generació
A més, Ton, jo les recordo que bé, que competíeu amb el Barça, no? Que inicialment, doncs, a l'època, doncs, no sé quina edat igual teníeu, doncs això, aquests 13, 14, 15 anys, no ho sé, estàveu amb el Barça. Com evoluciona la vostra vida a nivell esportiu? Des d'aquell moment que nosaltres, per una manera, us tenim controlades, no? Us tenim controlades amb el Barça, i què és de vosaltres? O sigui, com evolucioneu?
Bueno, en el meu cas, o sigui, jo vaig estar competint amb el Futbol Club Barcelona fins gairebé als 19 anys. Sempre pensava que hi hauria un moment que per estudis ho hauríem d'aparcar, i no va ser així. Vam poder, les dues vam poder seguir competint, inclús vam arribar a competir a Divisió d'Honor en el primer equip. Però bueno, al final no van ser els estudis, va ser la feina. Arriba un moment que a nivell laboral pots anar fent certs desplaçaments, certs viatges amb l'equipació, però arriba un moment que has de decidir si vols començar a doblar i deixar a un segon pla la teva vida laboral, o si vols realment dedicar-te a lo que has estudiat i seguir aquesta via. Llavors,
perquè és molt dur el ritme d'entrenos quan estàs a aquest nivell?
Sí, penseu que nosaltres, tot i que ara no estiguem en nivell de competició com estàvem fa uns anys, seguim entrenant cada dia. O sigui, no tens dia de descans. Quan estàs a alta competició necessites començar a doblar, i és en aquest moment en el que no pots compaginar una feina amb poder fer atletisme de competició, i és quan aquí has de decidir doncs què és el que prioritzes en la teva vida. I en el nostre cas, doncs, hem tingut molt clar sempre que l'atletisme era un hobby que ens encantava i que forma part de les nostres vides, però que amb el que ens havíem de centrar era amb la nostra feina.
I tu, Judit, què tal?
Doncs sí, una mica el mateix, no? Vaig estar competint fins que vaig acabar la carrera, I a partir d'aquí, doncs, amb la feina era competir, era difícil combinar-ho, no?, amb els entrenaments, perquè en el meu cas, quan vaig començar a treballar, tenia, bueno, treballava tots de matí, tarda, nit, llavors les nits em van passar força factura, no em deixaven entrenar bé, i això es va juntar també a les lesions, que, com he dit abans, no, no em deixaven, doncs, entrenar a un alt nivell, tenia molts perons. I vam decidir fer un canvi d'aires, no? Perquè no ho passava bé, perquè una persona que... Jo soc molt competitiva, llavors si tu vas a una competició i no veus que no pots ser competitiu, no disfrutes. I a mi l'atletisme m'ha portat moltíssimes coses positives i no volia que passar-ho malament o tenir un mal record, llavors... Vaig decidir que ho havia de, que jo seguiria corrents, però a un altre ritme, sense competir, i que, bueno, vaig descobrir el món de la bicicleta de muntanya quan estava lesionada, em va enganxar molt, després, uns anys més tard, vaig començar també a tocar la de carretera, que és el que em permetia, doncs, portar un ritme més alt amb la de muntanya. I és una pressió diferent. Jo quan em poso un dorsal a la bicicleta no és el mateix que posar-me un dorsal a la samarreta. És un altre rotllo.
Escolta, i el salt aquest de ser esportistes d'èlit, pràcticament, entrenar amb el Futbol Club Barcelona i tot plegat, el salt aquest de dir, mira, ara fem el pas al costat, això va ser complicat? Perquè hem parlat amb esportistes que estaven a l'èlit d'altres esports, per exemple, penso en la Ivet Ferriols, per exemple, no?, que corrent triatlons, Ironmans, Déu i sa mare, i que progressivament ella ha fet el pas al costat. Entenc que quan... Perquè ella corria pel seu compte o amb clubs, però clar, no portaves la pressió del Barça. Clar, jo no sé si en el món de l'atletisme el Barça és tanta pressió com en el món fora de l'atletisme, per dir-ho de futbol, bàsquet, tots aquests altres esports, que entenc que sí, perquè evidentment el Barça sempre vol èlit, no?, però devia ser un pas complicat o va ser progressiu o difícil fins aquí?
Bueno, és progressiu. Jo crec que ara ho veiem molt clar, no? Doncs perquè ho veiem d'allà fa anys, ho mires cap enrere i aprens a analitzar-ho d'una manera diferent, no? Però en el moment sí que és complicat, evidentment. Durant molts anys la competició ha format part de la teva vida, no? Que no és només entrenar, sinó... És l'estil de vida que has de portar, no? Una bona alimentació, un bon descans, has de ser molt constant amb els entrenaments, massatge, són moltes coses, no? Llavors, bueno, a poc a poc vas veient que és difícil poder viure d'un esport minoritari com és l'atletisme, llavors has de buscar alternatives i el que deia abans, no? Al final com que ets conscient de que no et guanyaràs la vida amb això, perquè, bueno, tot i que sí que hem competit a nivell català, a nivell estatal, però crec que en el cas de tant l'una com l'altra tampoc no teníem el nivell, no el nivell suficient, sinó que no teníem aquell salt que ens faltava, doncs, per poder viure d'això o sobreviure en aquest cas, perquè viure de l'atletisme és molt complicat, sobretot aquí a Espanya. I, bueno, doncs, això, doncs, al final has de buscar la manera de que l'esport formi part de la teva vida, però sobretot que et faci disfrutar, no? Que sigui una manera de passar-ho bé, de que t'aporti coses positives i no negatives.
Al final jo crec que afegir una mica, no, amb el que diu la Judit, estic completament d'acord, però realment en aquell moment sí que ho veus com que deixaràs de fer allò que t'agrada, i te'n dones compte que hi ha un aprenentatge que és molt positiu en el qual comences a disfrutar molt més de l'esport. En el meu cas, jo disfruto molt més competint i fent la Lliga de la Federació Catalana de Competicions de Ruta que no competint i posant unes sabatilles de claus en una pista d'atletisme amb el primer equip, que sé que sí o sí haig de puntuar, que si no puntuo tindré penalitzacions, que l'equip en sortirà perjudicat. Vull dir que realment les dues coses t'aporten coses molt diferents, totes positives, però quan deixes anar aquest nivell d'exigència que no només és amb tu mateix, sinó que el teu entorn, doncs tens pressions per tot arreu, és quan realment comences a veure que l'esport forma part, pot formar part de la teva vida d'una manera molt diferent en la qual tu pots posar els límits i en pots gaudir encara més.
Déu-n'hi-do viure tot això, a més, amb les edats, no? Perquè ara esteu dient, pues, això, que teniu 29 anys, no? Però, clar, tu tires tot això enrere, que encara ets molt més jove, que encara, doncs, òbviament, moltes més inseguretats, moltes més complicacions, i dius, ostres, et trobes amb 20 anys, pues, amb això, amb aquesta pressió d'haver de sortir una pista i d'haver de puntuar sí o sí, Déu-n'hi-do, no? Perquè a nivell mental un té que estar també, té que tenir el cap ben amoplat, no?
Jo crec que és la part més dura, no? Sí. I en aquest cas nosaltres hem tingut molta sort perquè les seves zones, en molts moments molt difícils, no només ens coneixíem i sabíem perfectament què ens passava l'una a l'altra, sinó que érem capaces d'ajudar-nos, no? Vull dir, moltes vegades, normalment quan anàvem a competir a Divisió d'Honor, gairebé sempre coincidíem i realment era un suport molt important perquè només mirar-nos ja sabíem què ens passava i ja sabíem una mica com ajudar-nos, no? Llavors, sí que és veritat que et comparaves amb el teu entorn i veies que totes les teves companyes i companys tenien un estil de vida completament diferent i nosaltres no. O sigui, nosaltres sortir de festa pràcticament hem sortit de festa perquè havíem d'anar a dormir per poder anar a competir. Moltes vegades el dijous ja sortíem amb tot l'equip i no tornàvem fins diumenge a la matinada, l'endemà ja començava setmana. Però el fet de poder ser les dues i estar les dues en aquesta dinàmica, jo crec que ha fet que inclús la nostra vida esportista s'hagi allargat molt més en aquest nivell. Que segurament si haguéssim estat soles, potser ens hauria costat més aguantar. Perquè no únicament és físicament, sinó crec que la part més important en poder aguantar temps amb competició és psicològicament, és estar fort psicològicament.
Àlex, estic a... com és en català això? Aclaparat per la maduresa que transmeten tant la Judit com la Vanessa. Entenc que ara aquesta edat és normal, a 10 anys vista o 8 anys vista de totes aquestes situacions, però tinc la sensació que en aquell moment aquesta, poder també el que comentaves, no? El fet de ser bessones i tal, però també una maduresa mental important per poder afrontar totes aquestes situacions. Eh?
Home, Ton, al final és algo tan senzill com que posa't tu amb 16 anys, 17 anys, i recorda't, doncs, dels... Dibòstia, anem a de festa no sé on, anem a tal lloc, anem a dormir tard... Clar, el sacrifici que fas no és fàcil, perquè al final també tens un entorn que o s'acondiciona molt a la teva manera de viure, o si no és complicat, no? Perquè al final, ostres, si et comences a trobar que, ostres... hem d'anar aquí, hem d'anar allà i compaginar-ho amb l'esport és molt difícil. Llavors, és el que deia abans, no? Al final has de tenir el cap molt ben amoplat, tenir molt clar el que vols fer, quines són les teves prioritats i suposo que envoltar-te de l'entorn més adequat, no? Perquè al final, si no, és impossible, no?
Sí, de fet, bueno, amb aquestes edats que esteu comentant, el nostre grup d'amics i el nostre entorn, la majoria era gent que competia, feien atletisme com nosaltres. I, de fet, les nostres parelles actuals, els dos venen de l'atletisme.
No sé per què no m'estranya.
Això està molt bé, perquè aquests esportistes d'aquest nivell, a més, no? I amb aquesta concepció, ja suposo que et construeix un marc mental, et construeix una manera de ser molt especial, no? Llavors, és normal que perquè puguis compaginar moltes coses, pues que sigui algú de l'entorn. Què heu fet amb les vostres vides després de plegar de l'atletisme?
Vinga, tu. Pues centrar-nos en la nostra vida professional, que ens va costar moltíssim tirar endavant, doncs, poder competir, en poder estudiar, les dues vam poder estudiar i a dia d'avui penso que tenim la gran sort o som unes grans afortunades de poder-nos dedicar a allò que ens agrada, no? En el meu cas, bueno, soc enginyera biomèdica i estic treballant en una empresa que som fabricants de productes sanitaris i, per tant, estic molt contenta de poder haver estudiat, poder haver competit i a dia d'avui poder tindre una feina que m'agrada i que realment em puc dedicar a això, no? Que penso que a dia d'avui, amb els temps que corren, no tothom ho pot dir. Per tant, jo crec que les dues en aquest cas són molt afortunades i que tot el sacrifici, tot l'esforç que hem fet durant anys, al final sempre té la seva recompensa. I el fet de competir al final t'ajuda també en això, eh? Vull dir, t'ajuda moltíssim a ser exigent també amb tu mateix i que al final professionalment també puguis aconseguir unes metes.
Judit?
Sí, totalment d'acord, no, mai que ha dit la Vanessa. Doncs en el meu cas també vaig estudiar criminologia i després de 3 anys de bastant sacrifici, de fer moltes oposicions,
Actualment soc policia, porto 4 anys sent policia i és una professió que sempre havia volgut i que, ja et dic, m'ha costat el meu esforç, però actualment doncs, tinc la sort de poder treballar en una cosa que m'apassiona.
I fas de criminòloga o encara no?
No.
Encara no?
No.
Molt bé, hosti. Àlex, això a mi... al final jo no he estat al nivell vostre, però he compartit equip amb gent que s'hi ha dedicat molt professionalment al tema de l'hoquei i veure que al mateix temps hosti, són advocats, que són enginyers, que són tot això, doctors en qualsevol cosa. Hosti, jo penso que això transmet... I si tinguéssim el Raül aquí, que era molt pesat amb el tema dels valors...
Dels estudis,
quan tenim gent jove amb nosaltres, que dius, vale, entreneu, quan ha vingut la gent del Sant Feliu Corre Júnior a vegades, no? De dir, bueno, escolta, entreneu fort... però els estudis s'han de cuidar. Això transmet uns valors importantíssims.
I sobretot que també es percepis, i no deu ser sempre, no? Però sí que jo crec que hi ha un patró una mica que moltes vegades es repeteix, que és quan tu tens una disciplina i al final l'esport d'aquest nivell i un esport individual vol una disciplina, no rigorosa, no, lo siguiente, pues suposo que amb tots els teus enfoques de la vida acabes una mica aplicant una mica el mateix sistema, no? Entenc que ve una mica per aquí, no? Perquè al final... quan et diuen que has d'entrenar cada dia o has de fer 2 torns d'entreno cada dia, doncs clar, al final has de tenir molta voluntat per fer tot això, no? I al final l'estudi i la vida al final ve a ser el mateix, no? Una mica és prendre't les coses amb el màxim de rigorositat possible, no? I, bueno, estupendo, estupendo. Vull dir que... estupendo. És tot una enveja, eh?
No, clar, clar. I més elles, no? Que han estat a l'èlit d'un esport minoritari, no? Que tots sabem el que costa. A vegades... estar a l'èlit d'un esport majoritari, primer que segurament costa moltíssim, però també costa molt estar en un de minoritari, però estar a l'èlit i dir, mira, jo, escolta, fins aquí, perquè tinc una carrera a darrere, vull desenvolupar-me professionalment amb altres històries, i això és molt important. Escolteu, i... digues.
No, una pregunta és que per no deixar-me-la, perquè dius, ostres, estem parlant, a veure, com si estessin retirades de fa 25 anys, no? I al final dius, ostres, que tenen 29 anys, que són molt joves. Escolta'm, quins reptes esportius teniu? Perquè al final dius, ostres, pues a mi m'agradaria fer la marató de no sé on, o a mi m'agradaria fer la cursa de no sé què, o a mi m'agradaria fer la no sé quantos o tal, no? O la Titan Desert o no sé què. Què? Quins són els objectius?
Doncs mira, vas ben encaminat. Hi ha hagut el problema de la situació que estem vivint actualment amb el Covid, però jo aquest any passat havia d'anar a la Titan Desert. El que passa que va venir el Covid i tot el que portàvem programat de feia any i mig se'n va anar una mica a Norris, no? I és un, bueno, és un projecte que tant jo com la meva parella és una cosa que havíem volgut fer des de feia anys. I doncs, fa 2 anys vam trobar el moment adequat doncs, per poder-ho fer, tant econòmicament com per temps. I havíem d'anar-nos a Marroc aquest any, però ho hem tingut a posposar.
Però està allà, eh? Està al calendari de l'any que ve, també.
Sí, està posposant, no sé si de l'any que ve, però esperem que sí. Si no és el que ve, el proper.
I la Vanessa?
Bé, en el meu cas... O sigui, jo els últims mesos estava competint en ruta, centrada molt en la mitja marató. Vaig aconseguir metes personals que considero que està molt bé i sobretot a nivell català també. Vull dir, he aconseguit una marca d'hora 26, que dins de nivell català doncs hi pot haver-hi unes 20-25 noies que aconseguim aquestes marques. I la línia en principi era seguir treballant amb la mitja marató. La veritat és que a llarga distància de moment no ho contemplo. Crec que tinc molta vida esportiva per davant per a llarga distància, però ara mateix estic en un peró, o sigui, estic embarassada i estic centrada...
Com,
aquesta etapa.
Com afecta? Com afecta a nivell el fet de tenir doncs, un fill? Home, òbviament el canvi serà molt gran, no? Ja ho sé, però vull dir que a nivell físic, el fet de la recuperació per poder tornar a agafar aquests ritmes, què es preveu en aquests casos quan estàs al nivell que tu estàs?
Doncs, bueno, el més important és preparar-te abans, és a dir, des del principi de tot, quan jo vaig decidir amb la meva parella que volíem ser pares, va ser compartir-ho amb el nostre entrenador, perquè des d'aleshores ja vam modificar una mica els entrenaments, no? El nivell d'exigència. I just en el moment que em vaig quedar embarassada, la planificació d'entrenaments va canviar radicalment. Vam baixar tot el que era intensitat i vam seguir treballant molt la força i la resistència. De fet, a dia d'avui ho segueixo fent i, evidentment, tinc l'assessorament d'una fisioterapeuta de sòl pèlvic, que no és massa conegut, però el que és important és arribar al part al millor en estat de forma física. No per la teva vida esportiva, sinó perquè realment ho necessites per salut i per arribar fort en el moment del part. Llavors, soc perfectament conscient que després del part serà el més complicat perquè m'esperen uns mesos en els que sí que hauré de tindre la meva activitat esportiva ara ha baixat, però després serà encara pitjor. Però bueno, amb ganes, perquè penso que és una etapa molt diferent, que estic molt il·lusionada i que hi haurà temps segur per més endavant recuperar-ho. El que és important és no perdre la perspectiva, ser conscients de que hi ha temps per tot i que si decideixes ser mare, evidentment en un esport com és l'atletisme, que hi ha molt impacte, el primer és la salut, has de vigilar moltíssim i estar recolzat per professionals. És a dir, tu et coneixes molt, però necessites sempre l'assessorament de l'entrenador, evidentment el teu metge i a la vegada també d'un fisioterapeuta que t'ajudi a poder-ho compaginar tot i que realment tant el bebè com tu estiguis bé.
Déu-n'hi-do. Àlex, estic molt content que estiguem fent aquesta entrevista perquè a més tenen perfils diferenciats, estan amb etapes vitals diferenciades. Estava pensant que si algun dia recupera allò que vas organitzar una vegada del bici córrer aquí dalt a les Solanes, poden fer parella, una pot córrer i l'altra pot anar a fer la bici, per tant serien favorites per aquesta prova, però...
Seria un bon repte.
Mira, tornar a competir juntes, alguna...
Doncs sí.
Alguna duatló, triatló, així. Va, això us ho plantegeu, perquè esteu fent esports molt concrets. No sé si la Judit pot tornar a córrer amb condicions o no, però us plantegeu fer duatlons, triatlons, fer aquest salt cap a aquestes noves...
Sí, de fet, l'últim any, abans de la Covid, o sigui, es va enganxar així una mica estrany, però sí, volíem fer-ho.
Sí, i de fet, jo sí que faig un triatló a l'any, que és, bueno, on estiuegem, fan un triatló, vam començar com a broma, no?, perquè el grup amb el que sortíem amb la bici, ostres, que hi ha el triatló, vosaltres que correu, tal i qual, diu, si total, nedar són 500 metres, i vam pensar, què serà això? I sí, el primer any va ser bastant, vam pagar bastant la novetada de l'aigua, però bueno, és un triatló que fem a l'any i ens ho passem molt bé. Sí, sí.
Que guai, o sigui que... Que hi ha carrera i hi ha Sancho, Àlex, per rato, eh?
Perquè... I tant. A més, amb el tema de... És un tipus d'esport que al final també hi ha moltes disciplines que pots anar adaptant una mica a l'edat i a les circumstàncies, no? Al final és el que deia abans la Vanessa, ara no em plantejo llargues distàncies, però a la millor dintre de 10 anys et planteges llargues distàncies perquè al final la tipologia de competició, de carrera o d'esdeveniment és el més adequat per l'edat, no? Per tant, en aquest sentit, tindrem germana Sancho in eternum.
Ara només hem de trobar la manera de poder-les seguir en condicions, de que no se'ns escapin. Perquè això sí que està complicat. Judit, Vanessa, moltíssimes gràcies. Vanessa, que vagi tot molt bé.
Perfecte, moltes
gràcies. Que sigui, Àlex, que sigui l'hora curta, com n'hi dieu, això, els pares? Que...
Això...
Encara n'hi ha per uns...
Que anirà tot molt bé, ja està. És el que diem i ja està, vull dir que...
I escolteu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, ha sigut un plaer aquesta conversa i, bueno, moltíssima sort amb tot plegat.
Gràcies
a vosaltres per recordar-vos nosaltres i ha sigut un plaer.
Passen 3 minuts de 8:45 del vespre. Àlex, vaja, sorpresa molt, molt positiva la que vam tenir aquest dissabte.
Sí, la veritat és que sí, és el que dèiem, no? Al final, dues esportistes amb el cap molt ben amoplat, que al final doncs molt organitzat tot i amb aquesta disciplina, aquesta constància, i dona gust, la veritat és, pues, després d'aquests 7, 8, 9 anys que no en sabíem res d'elles, pues, veure que, carai, que estan tan bé i que bueno, pues, el que et deia, no? que estan tan endreçadetes de cap, no?
I que segueixen competint també, al final, sí, sí. A un altre nivell, i les reflexions que ens feien de les pressions, de les tensions, de com valorar tot això, que al final arriba un moment que també ho has de posar en perspectiva, jo crec que té molt...
I la capacitat d'aquesta, sobretot, no recordo quina de les dues ho deia, no? que deia, soc molt competitiva, i el fet de poder, doncs, d'alguna manera sortir d'aquest esport d'èlit, aquest esport competitiu al 100%, per dir, bueno, sí, faig competició, però ho faig des d'un altre àmbit, amb més tranquil·litat, i, òbviament, segur que quan surt a competir va a morir, no? Però suposo que amb un altre tipus de perspectiva, no?
Segur que sí, segur que sí, i val molt la pena aquesta entrevista. Vaja, que ens ho vam passar bé, perquè anàvem molt naïf tots dos, i crec que ens van contestar moltes de les preguntes que teníem. Per tant, va valer molt la pena. Us estem preparant algun tema més, així és més reflexiu també, de com aquests que hem vingut fent aquests dies enrere. L'hem de madurar, però també té molt i molt i molt bona pinta.
I aprofito, Ton, per dir que si a algú se li ocorreix algun tema que puguem aprofundir, de dir, ostres, pues, què va ser d'aquell esportista, o ens faria il·lusió que parléssiu d'aquell aconteixement que va passar a Sant Feliu fa no sé quants anys, qualsevol esdeveniment d'aquests, ens el podeu proposar, i bé, dintre d'una mica d'aquesta línia que de tant en tant anem fent programes d'aquests especials o seccions especials, pues, encantats de poder treballar-hi.
De fet, com si acaba sent, serà el cas d'aquest pròxim tema que us presentarem. Però tot tindrem temps de parlar-ne, perquè ara sembla que torni a començar, però ja veurem 10 dies després de Setmana Santa amb quina situació estem. Les que sí que han tornat a començar són les de l'hoquei. Fem un canvi de sintonia i ens hi posem. Hello out there, we're on the air. It's a hockey night tonight. The tension grows and the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bumps. The fans all go insane. The home cry roars. Football scores and the good old hockey game. Dos quarts i mig de nou del vespre, amb la sintonia mítica de l'hoquei que el Pau ens ha recuperat.
Mític retorn, mítica sintonia.
Sí. Necessària recuperar aquesta sintonia de l'hoquei. Àlex, aquesta setmana tornava al segona catalana femení. Jo m'atreviria que el resultat que era és el de menys. Tot i la derrota amb el Girona, jo crec que hem de celebrar que tornin a competir, oi?
Tornar a agafar sensacions, tornar a agafar ritme de competició, tornar una altra vegada a sentir això, el neguit de la competició.
I a l'altre costat del telèfon ens acompanya la Berta Busquets. Berta, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, amb vosaltres?
Bé, anem fent, ja ho veus, contents. Hem començat molt contents el programa amb el retorn de l'hoquei, amb el retorn de la setmana que ve del futbol. I escolta, volíem parlar amb tu perquè han sigut molts mesos de no competir i bueno, volíem saber com havien sigut les sensacions d'aquest primer partit.
Bueno, bé, com has dit, vam perdre 1-6, però i és això, el resultat era el de menys, teníem moltes ganes de començar a jugar i ja sabíem que perdríem, vam jugar contra un equip bastant fort, i ells portaven ja rodatge perquè l'hoquei va començar abans les competicions que jugàvem campionats de Catalunya i això, per tant, vam jugar contra noies que portaven ja setmanes jugant i tenien més rodatge, i això es va notar també.
Però més enllà de les sensacions esportives, em puc imaginar que havia de ser especial tornar a competir.
Home, doncs sí, hi havia moltes ganes, la veritat. No és el mateix entrenar sense saber que el cap de setmana hi ha una competició pel mig, que, vulguis o no, t'esforces molt més al competir i al lluitar per alguna cosa.
Clar, clar, i suposo que després de tantes setmanes... Perquè feia setmanes que entrenava, ja, Berta, ara?
Sí, vam començar a principis de gener.
A principis de gener. Clar, Àlex, hem fet una pretemporada llarga, perquè des de principis de gener fins que les han deixat anar, no sé com miures.
El que passa que és el que diu la Berta, no? Que al final entrenar sense, sense poder competir, pues, es fa molt complicat, sobretot a nivell mental, no? Perquè al final no surts amb la mateixa intensitat en un entrenament si saps que el dissabte no hi haurà partit i que el següent dissabte tampoc, i que el següent dissabte tampoc, i que no saps molt bé quan tornarà a la competició, i es fa molt, molt, molt complicat, no? Suposo, Berta, que és el que dic, no? Que a nivell psicològic es fa difícil, no?
Sí, exacte, perquè al final sempre ho acabes com deixant de banda. Al final juguem a hockey per poder competir, i com que no competíem, pues, ja si et sortia un altre plan, pues, sempre deies, va, pues, mira, ara tinc que això a fer i ja no vaig a entreno. I al final els entrenos s'acaben, bueno, al final es perdien, havíem arribat a ser dos o tres entrenant en un dia.
I avui...
suposo que... Digues.
No, digues, acaba, perdona.
No, bueno, suposo que ara amb el fet que tornem a competir, doncs tot ja tenim moltes més ganes, ja anirem tots a entrenar més i totes aquestes coses.
Anava a preguntar-te justament si hi ha hagut alguna jugadora que amb aquest interín s'ha donat de baixa perquè, doncs, perquè ja no ha volgut continuar jugant.
Bueno, jo no en conec, la veritat, i per sort en el meu equip no ha passat, però sí que conec altres equips que sí que ha passat. I a part, sóc entrenadora i també ho he notat molt amb els nens, que el fet de no poder competir o no poder lluitar per algo, pues els entrenos eren com, bueno, pues per què ets de venir a entrenar, no? Si puc estar al parc jugant.
Com ha quedat l'equip aquest any, Berta? Quina jugadores hi tenim?
Bueno, ha tornat la Laia, la seva germana, i s'ha incorporat la Ona, que jugava al sub-16 i ara ja pot jugar amb nosaltres, una noia de Palau, i llavors, bueno, estem la Berta Pineda, l'Aina Pineda, la Jana Valls, jo i la Júlia com a segona portera.
Ah, molt bé, o sigui, un equip de, a part de la noia de Palau, de jugadores de la casa, de tota la vida.
Sí, sí, de sempre.
I qui us entrena aquest any, Berta?
Bueno, tenim un entrenador delegat, i a part és el macrobús, que anem totes juntes allà, que és el senyor Pineda, i pobre ho fa tot.
Entrenador, delegat, president...
Multitasking.
Sí, bus i tot.
Sí, sí,
tot.
Escolta, està molt bé. Totes allà ben apinyades, fent sí. Equip. Berta, suposo que la setmana passada parlàvem amb Lluís Matoneu, entrenador del primer equip de futbol. Parlar d'objectius d'aquesta temporada suposo que és quasi... irreal, no? Una mica l'objectiu és poder intentar acabar la competició.
Sí, no, al final el que volem és això, competir, com que no sabem el que passarà, com has dit ben bé abans, que després de Setmana Santa no sabem què passarà, així que anem a disfrutar i a fer-ho el millor possible.
Escolta, doncs l'energia, Àlex, la tenen, eh? La Berta la transmet.
Va, sobretot que hi ha moltes ganes, no? Suposo que després de tantes setmanes hi ha moltes ganes de, pues això, de sortir a la pista amb àrbit, amb rivals i el que deia, no? Tornar a agafar aquest neguit de competició.
A més, Berta, si no tinc malentès, a partir d'aquesta setmana podreu tenir públic també ja, una mica de públic.
Bueno, la veritat és que com que nosaltres no en teníem gaire, no crec que sí, variï gaire això. Així que us convido a tots a venir-nos a veure algun dia.
Clar que sí, clar que sí. Aprofita per fer la campanya de captació, però ara diguéssim que serà legal venir-vos a veure, que fins ara estava prohibit i em sembla que és a partir d'avui que ja hi podrà haver-hi competició. Berta, parlaves dels nens. Els nens encara no han començat la competició i em sembla que encara en queda per uns quants dies, oi?
Sí, crec que comencen el 10 d'abril.
Fins al 10 d'abril.
Sí, tot va bé.
Fins al 10 d'abril. Sí. Bueno, doncs, bueno, al final falten ja unes quantes, 3-4 setmanes per intentar veure tota la competició arrencada. Doncs, Àlex, deixem anar a sopar a la Berta, que ja va sent hora, que ve d'entrenar. El tema vestidors i tot sí. Això segueix com estava? Encara us heu de dutxar a casa i totes aquestes coses?
No, de moment ens hem de dutxar a casa. Sí que és veritat que quan vam anar a Girona i als partits crec que sí que ens podem dutxar en el pavelló. I, bueno, aviam si això canvia ja podem acabar un bon entreno totes a la dutxa. I que al final, on més es fa equip, és a dins del vestuari i poder parlar de les nostres coses I, bueno, tu ja ho saps, el que és estar dins d'un vestuari.
I tant que
és
sí.
És el més divertit de tot.
La veritat és que jo, és de les coses que més trobo a faltar al vestuari i els postpartits, diguéssim, el tercer temps.
Tercer temps.
Berta, cuida't molt. Que vagi molt bé. Una abraçada. Sí.
Igualment.
Tres quarts de nou del vespre, un programa amb positivitat màxima, fins i tot hem posat els stay homes que ens han acompanyat en aquesta final de l'entrevista amb la Berta Busquets. Àlex, ja per rematar les bones notícies, partidàs del segona catalana amb aquesta victòria contra el...
Contra el Caldes.
Contra el Caldes,
contra el Caldes. Guanyar el Caldes i amb una mica de tova sempre és per anotar, vull dir, sempre és per marcar-t'ho en vermell perquè no ens ho podem deixar. Bon partit, no?
Sembla que sí, el Gerard ens ha deixat aquí, ens l'ha deixat resumidet, el Sant Feliu que va dominar, es va arribar a posar fins a 6-0 al marcador, després el Caldes feia el 6-1 de falta directa, però vaja, el Sant Feliu va rematar el partit amb un 7-1, i m'agrada molt la frase que ens ha deixat el Gerard aquí apuntada: l'equip està motivat i amb moltes ganes. Diu que, bueno, que té bona pinta, que té bona pinta l'equip del Màrius Vilches, que l'entrena el Màrius, sí, que algun dia podem parlar amb ell. El Gerard també ens ha deixat aquí el tall del Ramon Carné, que doncs valorava el partit així.
Bueno, dia 14 de març, avui s'ha jugat el partit de segona catalana Sant Feliu de Codines contra Caldes de Montbui, i s'ha guanyat amb una contundent victòria de 7-1. La veritat és que ha sigut un partit que des del minut 1 s'ha controlat, des del minut 1 ens hem avançat al marcador, així que ha sigut un partit on, després de tant de temps sense jugar, tots pensàvem que, bueno, que seria difícil, però no, tots ens ho hem agafat amb moltes ganes, realment, i és un bon inici, és un bon inici. Ara estem més motivats que mai i creiem que podem pujar si fem les coses ben fetes. Així que, bueno, això és tot.
Bé, serà qüestió de guardar aquest tall del Ramon Carné
per la Maroteca, oi? Perquè, sí, no, esperem que sigui un visionari i que realment, ostres, estaria molt bé.
Primera jornada, bueno, primera no, de fet, tercera jornada, em sembla, del segona catalana, i podem pujar, per tant, escolta'm, millor impossible aquesta arrencada. I ho comentava al principi del programa, Àlex. Torna al futbol, també.
Sí, ja en vam parlar la setmana passada amb l'entrenador del primer equip, amb l'Isma Toneu, que ja, doncs, ja li fèiem, comentàvem que aquest cap de setmana en principi tornaria a reprendre's la Lliga de Tercera Catalana, i així ha estat, i de fet ja tenim el calendari que ha previst la federació per d'aquí a final de temporada. Al final són 15 partits els que jugarà el Sant Feliu, començant, doncs, ja aquest cap de setmana, el dia 21, que si no vaig errat és diumenge. És diumenge o dissabte? Haurem d'agafar un calendari.
Diumenge
a les 5 de la tarda, eh? Diumenge a les 5 de la tarda juga el Sant Feliu al camp dels Centelles. I a partir d'aquí, doncs, ja és un no parar. O sigui, és setmana rere setmana, ni Setmana Santa, ni Sant Joseps, ni Sant Esteves, ni Sant Peres, ni res de res. Tot anar seguint fins a finals de juny. La temporada del Sant Feliu l'acabarà el 27 de juny aquí al Municipal contra el Sant Vicenç de Torelló. Però bé, en el fons és el que dèiem, no? Bones notícies perquè, bueno, torna la competició, tornem a veure futbol. El camp de futbol del Sant Feliu, així com en el pavelló, l'aforament està limitat a un 30% per ser un espai tancat. En el camp de futbol del Sant Feliu l'aforament pot ser d'un 50% per ser a l'aire lliure.
Tens clar com ho gestionen, això? Com es va gestionar
al principi? Al principi de temporada, que es va jugar només un sol partit de Lliga, el club, doncs, va fer unes separacions a les graderies, i va marcar uns, bueno, marcava uns espais on no podia seure perquè es mantinguessin les distàncies entre els assistents del públic, no? Suposo que faran algun tipus de protocol similar. Ja recordo que amb el partit que hi va haver-hi prenia la temperatura, t'havies de rentar amb el xiu-xiu, vull dir, tot el protocol...
I nominal o no nominal? Doncs
pues no ho recordo, això sí que no ho recordo, en aquell moment no ho recordo, no recordo si et feien... Diria que sí, que et feien apuntar el DNI, ara que ho dius, diria que et feien apuntar el DNI.
Perquè
no
avui,
DNI.
Avui veia que el Caldes, per exemple, sortejava per el seu partit del Marató, no, sortejava, feia com el Barça quan anaven a les finals, no? Sol·licitar les entrades i veure com... com ha evolucionat tot plegat, suposo que el tema de sol·licitar-les ja fa que sigui una entrada nominal.
I a més, Ton, deixa'm dir-te també que no només inicia la Lliga el primer equip del Sant Feliu, sinó que també el segon equip torna a la Lliga també, torna a la Lliga, en aquest cas el quarta catalana de futbol, i, bueno, partidazo, eh? Partidazo por todo lo alto.
Caldes, també?
Caldes, sí, hombre. Senyor. Partidazo contra el Caldes. Juguen el dissabte. Hem d'acabar de confirmar l'hora. Habitualment el Sant Feliu jugava a primera hora de la tarda,
sí,
si no recordo malament,
4...
a les 4 de la tarda. Però a veure si abans que s'acabi el programa podem confirmar l'horari exacte. Però partit per començar espectacular. Un partit contra el Caldes, un derbi per tornar a agafar-se a la Lliga. A més, és una bona manera per agafar la motivació, no? de tornar i tornar contra un rival que sempre és especial de jugar-hi.
Sí,
em confirmen que dissabte a les 4, en principi.
Doncs dissabte a les 4. Pau, anaves a afegir alguna cosa? Ah, no. Vale, res. Doncs, queda un calendari de cap de setmana ja xulo, perquè dissabte... Oi, és que ja ho estic veient, eh? Dissabte a les 4, Caldes Sant Feliu. Dissabte a les 6, Sant Feliu Espanyol. Hòstia, tu...
Sí, és que és que el dissabte a la tarda ja el tens fet.
I llavors
vull dir que...
diumenge vas i ho remates amb el... Ah, no, que juga a Centelles. Bueno, també sí, també. Centelles està aquí.
Centelles...
I ara podem creuar
ara
la comarca?
Podem creuar la comarca.
Bueno...
Per tant, sí, per tant, hi podem anar de forma legal, vull dir que sense cap mena de problema. S'ha de veure ara com... I durant aquesta setmana mirarem d'assabentar-nos quins protocols, no, això que comentaves, Ton, quins protocols són els que cada club...
Clar.
Acabarà aplicant a les instal·lacions, no? Perquè al final aquí hi ha un tema Procicat, però també hi ha un tema des de l'Ajuntament, un tema municipal, perquè són instal·lacions municipals, i a partir d'aquí, doncs, el que et deia, a vegades es diferencien portes d'entrada, portes de sortida, passadissos i diferents històries per mantenir les normes de seguretat.
Quina feinada que els hi espera a tots plegats els que han de gestionar tot això. Ahir parlava amb el Manel Lila en aquest programa especial que vam fer d'un any de confinament, i ja em parlava amb una desinvoltura, farem això, i recordo els primers dies, no? I ell ho explicava, no? El col·lapse de tot plegat.
No, està molt clar que com a regidor, en aquest cas d'un municipi petit com és Sant Feliu, al principi, clar, això és molt complicat, no? I al final, pues, suposo que ja vas agafant la mida tot plegat i al final és que no hi ha un altre, no? Vull dir, al final és anar-te adaptant a les circumstàncies, i ara et deixem fer això, doncs vinga, anem a fer-ho. Ara ho hem de fer d'aquesta manera, doncs vinga, va, fem-ho. I al final no hi ha més secret.
No hi ha més secret. I a més, ara obrir, ventilar, i com que ve un cap de setmana d'aquests macos, doncs
sí,
estarem discrets. Pau, podem fer una cosa? Podem fer algo que fa moltes setmanes que no fem, que és fer l'agenda del cap de setmana?
Bueno, fer sonar una sintonia que també fa dies que no la fem sonar.
Clar, sembla, home, és que...
Espera't que...
Un dia que tenim partits...
No sé ni si la tinc per aquí. Sí.
A l'escaleta del 2021 o...
Estic desentrenat.
Anava a dir, no acaba d'entrar aquesta, no acaba d'arrencar aquesta sintonia.
Ai,
està fent la pretemporada, també. Va, Foli.
A veure, tenim apassionantment 5 partits a la Lliga Tu Jugues, a la jornada 15 a la Lliga Tu Jugues, hi ha 35 punts en una setmana en joc.
Alerta, aquí pot haver-hi un vuelco a la classificació.
Això pot ser, vamos.
Aquesta setmana torno a recuperar el meu password, recupero tot, i el Joan Moreno que tremoli, que s'aparti, que ja sabem que ha sabotejat no sé quantes jornades de la Lliga Tu Jugues, però que aquesta setmana, amb tants punts pel mig, bueno, que es prepari.
Doncs com dèiem, dissabte 20 de març a les 4, futbol, quarta catalana, Sant Feliu Caldes, a les 6, hoquei plata, Sant Feliu Espanyol, i el diumenge a les 12, dos partits, hoquei catalana femení se'n va a Malgrat, el masculí se'n va a Vic, i tanca la jornada a les 4 de la tarda, a la tercera catalana de futbol, que jugarà contra el Centelles.
Doncs Superliga, tu jugues aquest cap de setmana, dilluns la repassarem en directe, i nosaltres anem plegant.
Mica en mica, ara ja van tornar tots els esports. No suposo que el bàsquet també...
Aviat.
En breu també podran tornar. I mica en mica jo crec que la normalitat, o aquesta mena de normalitat, podrà tornar-hi. De fet, amb l'àmbit del futbol, per exemple, recordeu que els menors de 16 anys fins aquesta setmana no podien entrenar. Ara sí, ja podran tornar a competir. I també la competició en principi està previst que igual es pugui reprendre també aquest cap de setmana del 20.
Sí, efectivament. El bàsquet també torna aquest cap de setmana.
També torna el bàsquet,
sí.
Acabo
de veure que teníem en el xat intern del programa que Toni Luque ens confirmava que, si tot va bé, començarien el 20-21 de març.
Per sí, tant, també aquest cap de setmana afegim bàsquet,
Afegim bàsquet.
Dilluns ja podem agafar una hora i mitja de programa, perquè si no, tindrem temps de...
Pues també molt contents de que el bàsquet pugui tornar també a competir, que pugui també doncs, agafar un altre cop també la dinàmica, i que bé, doncs me n'alegro moltíssim de poder ja pràcticament incorporar tots els esports a la normalitat.
Doncs va, repleguem, que hem de fer protocol Covid. Us deixarem la gent de l'Anem a la Muntanya, que avui, si no m'equivoco, tenen el Jordi Merino, poca broma, president de la Federació d'Excursionista de Catalunya, si no m'equivoco. Per tant,
sí.
Programa de molt i molt a nivell. Pau, gràcies, i fins la setmana que ve.
Apa, adiós.
Fins la setmana que ve. El Gerard i l'Aleix no hi són avui, però també els hi diem adeu. I nosaltres marxem. Que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu. Pick me up and put me together.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.